Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El Jair Domínguez és una mica més petit que jo, però ens podríem considerar de la mateixa generació. Ell és de Figueres i quan li va tocar sortir de l'Empordà per estudis, feina o gresca, es va moure per una Barcelona semblant a la meva, tot i que, sorprenentment, no hem coincidit en cap nit de festa, almenys que jo recordi. És escriptor, presentador, humorista, músic i de fa un temps abstemi per voluntat pròpia. Una etiqueta que podria no voler dir res, però que a la força, i més si la fas pública, i el Jair ho ha fet, canvia la manera en la que els altres et veuen i segurament també la manera en què tu veus els altres.
So soon you'll be forgotten. So soon you'll be replaced.
Benvingut, Jair.
Gràcies.
Escolta'm, no hem coincidit mai de nit, oi?
Ara hi pensava.
No, que
no.
És estrany, eh?
No, crec que no. El que passa és que també, quan surts de nit, jo, com a mínim, no tendeixo a fixar-me en el que m'envolta. Sí que segur que hem coincidit alguna vegada, però no ens hem vist, perquè tu devies anar a la teva i jo a la meva.
Però sorties per Barcelona de nit, no?
Sí,
imagino,
sí.
Imagino l'època d'estudiant i
sí,
després
clar,
també treballant.
Sí, clar, l'època d'estudiant era, sí... Cada dia se surt, no?
Cada
quan estudies.
Sí. No només els dijous, que diuen
no,
que és el dia...
No, la llegenda urbana és que els dijous se surt, no, eh?
Sí,
no,
sí, sí, bueno, sí, els tots els dies. Anem a fer un repàs a la teva trajectòria vital. Tu vas néixer a Barcelona.
Sí.
Però als 4 anys marxeu amb la família cap a Garrigàs. Que és un poble de l'Alt Empordà, molt petit.
Sí, molt petit.
Com va ser la teva infància allà? Com la recordes?
Doncs...
una infància gloriosa, m'imagino. Sí.
M'ho vaig passar molt bé. Tinc una memòria bastant sorprenent, perquè me'n recordo d'haver viscut a Barcelona, amb 2 anys. Me'n recordo quan va néixer el meu germà. Sí, sí, me'n recordo d'aquestes coses. I me'n recordo d'estar uns records estranys aquí a Barcelona, no? Molt de cotxe. És una ciutat molt hostil per un nen petit. I, en canvi, als 4 anys arribar allà a una casa de poble, amb pati gegant i un poble que era com de conte, perquè els carrers no estaven asfaltats, hi havia ovelles mortes al costat dels marges. Era el poble típic dels anys 80 de la Catalunya profunda, tot i que no ho era tant després comparat amb altres pobles on he anat.
Estàs referint als pobles del sud de Catalunya, potser?
Efectivament.
Ojo, que jo soc d'allà, eh?
Sí, ja ho sé.
Allò és el Fargo.
Ja, que hagis arribat a l'edat adulta i em sorprèn bastant més que tot l'altre. Doncs ho vaig passar molt bé. Vaig passar una infantesa, doncs, sensacional. Tot el que un nen necessita, poder anar caminant a la col·le, fer amics allà, anar al bosc, jugar, sortir de casa el dissabte al matí i no tornar fins... bueno, tornar a dinar i tornar a marxar quan es ponia el sol. Vull dir, era idíl·lic.
Eres un nen tranquil o mogut?
No, jo tinc el que ara se diu TDAH.
Ah!
I abans,
però diagnosticat d'ara,
sí,
o diagnosticat de
no,
petit? Perquè ara sembla que tothom té TDAH.
Ara tothom té TDAH. A mi em van diagnosticar... bueno, jo quan tenia... crec que eren... aviam, devia ser tercer, quart de GB, o sigui que ara no me'n recordo, però devia ser 7 anys, 8 anys, alguna així, no? 6, 7, 8 anys, no sé. Era el típic nen repel·lent, a més era una escola de poble que estàvem tots junts, eren 20 alumnes, no? I jo ja vaig fer tota la matèria de l'any en el primer trimestre i el profe va dir, bueno, doncs... pues, trucarem a l'inspector que et faci proves perquè...
bueno, però això és que eres d'altes capacitats.
Sí,
també,
sí,
no?
també. Tot, ho tenia tot. I llavors em van fer proves, em van passar el curs superior, també el vaig fer molt bé, bueno, i tinc un informe on em van fer allò que feien el test d'intel·ligència, el no sé què, i llavors sí que no hi havia les sigles de TDAH, però anys després hem parlat amb un psicòleg i tal, i diuen, bueno, TDAH de manual, el que passa és que els meus pares no van medicar-me ni aquestes coses que es fan avui en dia, sinó que van dir, nen, hi ha molts llibres a casa, llegeix i fes el que
bueno,
vulguis.
Potser amb el pas dels anys sí que vas fer una mena d'automedicació, perquè no sé si saps que els TDAH sí que tenen... jo m'hi considero també perquè les xarxes m'ho
han dit, sí.
Bueno, el cas és que la gent que té TDAH sí que té una més tendència al consum d'alcohol.
Sí.
Perquè com teniu la dopamina una mica més baixa, el consumir alcohol o altres drogues, doncs, bueno, és com que t'equilibres, no?
Sí.
És com que les drogues o l'alcohol et senten millor que les altres persones.
Doncs segurament perquè mai m'ha sentat malament del tot els estupefaents, o el que sigui. Jo tinc una personalitat, no sé si això està diagnosticat o el que sigui, però jo soc molt addicte a tot, en general, i obsessiu, i hiperactiu, i el que deies, jo era un nen molt nerviós. Ja sé que és molt nerviós, que és molt mogut, sí. Bueno, però per sort allà no estava tancat entre quatre parets i podia fer de tot, per tant mai va ser un problema per mi, no? No em caien les parets a sobre, no... Bueno, em barallava amb el meu germà i feia bestieses, però res que no facin els nens.
Recordes la primera vegada que vas tastar l'alcohol, Jair?
Sí. O sigui, la primera no, perquè devia ser alguna copa de cava o alguna bestiesa aquesta quan tens 10 anys, segur. Perquè, a més, al poble recordo que coneixia uns nens a Garrigàs que, i en aquella època estava molt de moda per fer dormir els nens petits a sucar el pipo a una mica d'anís. Anava molt bé, eh? Una mica de Marie Brizard pel nen. Aquí sí que s'adormia, sí, ja ho crec. I bueno, estava tot molt bé. Opa, amb vi, sucre, coses d'aquestes. Els nens bevien vi i ja està, i no hi havia cap tipus de problema. Però la primera vegada conscient que vaig veure, devia tenir 14 anys o així, devia ser en unes festes a Figueres, a les barraques de Figueres o així, i va ser bevent calimotxo. O sigui, que allò hauria d'haver sigut suficient com per no tornar a veure mai més, però sorprenentment em va agradar.
Tu vas muntar un bar a Figueres, oi?
Sí.
I com va anar la cosa?
Fatal, perquè sí? Era com una cosa faraònica. Era un local enorme. El meu pare ha fet reformes d'hotels tota la vida, és interiorista i sap, és un artista, realment. I va fer una cosa espectacular. Jo ja tenia ganes que hi hagués concerts i és de tot. I era massa gran per Figueres. Ho hagués muntat a Manhattan, hagués anat bé, segurament.
Pagaves les copes al teu propi bar?
Les meves?
Sí.
No les pagava, i és més, el cambrer, quan em veia entrar, ja em preparava alguna cosa per beure, que és terrible, cosa que també m'havia passat quan vivia al Born, a Barcelona, que allà l'amo del bar, on jo vivia sobre d'un bar, i l'amo del bar ja em veia, feia bé, i jo ja entrava cap a dins, i allò no era gens bo per la salut.
Jo i el David també, bueno, el David, el meu company, jo, amb un altre soci vam muntar un bar i al principi de tenir-lo no pagàvem les copes. Però clar, és un bar molt petit i evidentment amb el que mamàvem tots tres no sortíem els comptes.
Sortien els números, clar.
I a més convidant, vull dir, i vam decidir que no, que cadascú es pagava les copes i que si invitaves també l'havies de pagar.
Això està molt bé.
Sí, home, clar.
Com a propietaris pagàveu. No crec que ho faci ningú més.
A mi em semblava molt injust, però els altres dos socis van dir que no, que aquí cadascú pagava el seu.
Doncs van tenir seny.
Sí, van tenir seny.
Sí, sí, sí.
A veure, dit això, seguim aquest repàs per la teva trajectòria vital. Tornes a baixar a Barcelona, m'imagino que per iniciar els estudis de
història de l'art. Sí, història de l'art, i no m'agradava, em vaig passar-me a Belles Arts, tampoc m'agradava.
Val.
I després vaig anar a estudiar cinema. Vaig estudiar cinema en una acadèmia privada.
Realització, no?
Realització, sí. Realització en 16 i 35 mil·límetres, que són dues coses que no existeixen ja. I puc canviar un rotllo de 16 mil·límetres sense mirar. És la cosa més absurda de la... No serveix per res, però tinc aquesta habilitat. Ho puc fer algun dia, si vols.
Com recordes d'aquella època d'estudiant a Barcelona, clar? Les redescobreixes, m'imagino.
A veure...
Marxant 4 anys d'aquí.
Sí, no recordava res, tampoc. O sigui, vaig haver de venir una setmana abans que comencés el curs. Bueno, vaig venir a matricular-me i vaig venir a veure com funciona el metro, perquè no he anat mai en metro, realment. No sé com funciona Barcelona. Vivia a Poblenou i havia d'anar a la zona universitària. I dic, vaig a veure quan trigaré, no?, per calcular al matí a quina hora m'he d'aixecar, perquè les classes comencen a les 8 i tal. I bueno, vaig fer un parell de viatges. En aquella època el bitllet de metro era barato, no com ara. I, clar, tu dius redescobrir, però no, era descobrir una ciutat nova. A més, vaig venir sol, perquè tots els meus companys se'n van estudiar a Girona, que realment era molt més senzill.
Sí.
Podia haver estudiat allà tranquil·lament, anar i tornar a casa, i no hagués passat res, però em feia molta il·lusió venir a Barcelona i veure com era el món més enllà del gironès, no?
En aquella època, quina relació tenies amb la nit, amb l'alcohol, amb les drogues?
O sigui, sempre m'ha agradat molt la música i els concerts, els meus amics també, eren tots músics, o volíem ser músics, o havíem muntat una banda quan teníem 15 anys i ens seguíem veient. Llavors a Barcelona era fantàstic perquè era, hi havia, sempre hi havia concerts. Cada dia hi havia concerts, i de dimarts a diumenge hi havia concerts, i llavors hi anàvem, no? I evidentment, doncs bevíem també. Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens per veure, perquè anàvem al concert a escoltar, no? I tampoc no volíem anar molt mamats, perquè en aquella època de 17 anys que tenia jo quan vaig arribar a Barcelona, doncs jo no era difícil emborratxar-se quan ets petit, no? Després ja progresses adequadament. Però sempre estava... Vull dir, sortir de nit era equivalent a beure alcohol i ho feia de manera regular.
I l'endemà bé, eh? En
aquella... I l'endemà bé, l'endemà bé. No he tingut molts problemes de ressaca. Quan vaig decidir que el que m'agradava beure era la cervesa, no m'emborratxava mai, podia beure 15 cerveses.
Ah, si tu eres bevedor de cervesa, eh?
Sí, vaig posar-m'hi... O sigui, vaig deixar de beure cubates, que eren com molt nocius i no m'acabaven d'agradar, llavors vaig començar a beure molta cervesa.
En aquella època, com dius, tu t'inicies en les teves primeres bandes de música.
Sí.
Clar, déu-n'hi-do el xut de dopamina que deu ser pujar en un escenari.
Mm-hmm.
Deu ser el més similar que hi ha a fotre's una ratlla de cocaïna, vamos.
Sí. És una sensació molt diferent, però és fantàstic i és divertit i m'agrada i és emocionant. Sí, m'agrada, totes aquestes coses m'han agradat sempre. O pujar a un escenari, o fer... Soc molt mal actor, però m'agrada el teatre i m'agraden els shows i fer monòlegs i coses d'aquestes. És divertit posar-te davant de... Tampoc he tingut mai massa vergonya, llavors posar-te davant de la gent era senzill, no? Però sí, la música, si t'agrada la música i t'agraden els escenaris, vull dir, és meravellós.
Però després, per baixar a l'escenari, ja sigui fent un programa de televisió, ja sigui fent un concert, ja sigui fent un monòleg, et costava? O sigui, la descompressió post-exposició?
Sí.
Has necessitat l'alcohol per fer-ho baixar, tot allò? O no hi veus una relació?
No. Aviam, la relació hi és, perquè és el que fas quan acabes de fer una cosa d'aquestes, és beure abans, durant i després. Ho fas, no? I no sé per què. Jo suposo que és sortir a passar-t'ho bé, has de beure per acompanyar-ho, sí. No? Jo no fumava, per tant bevia. Però no m'ha fet mai falta, o sigui, acabar amb la sensació d'eufòria que tens a després acabar... Ostres, jo no sé si és perquè potser sóc una mica sociòpata, però puc desconnectar i descompartimentar i després ja està, no? Vull dir, ha acabat el show, me'n vaig, estic molt bé, estic amb els meus companys, després me'n vaig a casa i no passa res. No te'n pots anar a dormir directament? Evidentment que no pots, o sigui, necessites un procés, perquè això sí que s'ha de respectar, el ritme circadià, però després ja està, s'acaba i s'ha acabat.
Llegint una entrevista que et van fer pel disc de Caritat Humana i en referència a la cançó No hem de patir de res mentre hi hagi cervesa,
sí.
on els dos grans moments de la història de la humanitat són, un, quan passem de recol·lectors a establir-nos,
sí.
I el segon, quan dos persones decideixen asseure's a la taula a prendre una cervesa.
Sí.
Que allà dius que és quan comença la filosofia.
Jo, de fet, hi ha molts moments, no sé si marxo una mica del tòpic, però molts moments de la meva joventut, sí que anava a discoteques, evidentment, i a bars i tot això, però recordo haver passat molta part de la joventut amb els meus amics als aparcaments darrere de les benzineres, xerrant, bevent i xerrant, allà. I estàvem hores. O sigui, quedàvem allà i anem a la discoteca, on sigui. Però quedàvem allà i no marxàvem. És fent les 4 de la matinada i no marxàvem. I al final marxàvem d'allà a casa directament, perquè havíem estat allà xerrant, bevent i el que fos. I he tingut les millors converses de la meva vida, segurament, o com a mínim d'aquella etapa de la meva vida. I jo no sé si ara se segueix fent això, espero que sí, o va per una altra banda, no? No sé, es tocaven temes molt transcendentals en aquella època. Veig la mainada d'avui en dia que costa molt despertar-los el coquet per filosofar, digue-li el que vulguis. No ho sé, crec que té molta culpa als telèfons mòbils.
Sí.
Mira què he vist, mira què he vist. Ostres, tot és mira què he vist, mira què ha fet algú altre. I no, nosaltres no teníem res. Nosaltres era que se m'ha acudit això, o mira, o perquè les estrelles són així, no? O sigui, eren xerrades de paleolític, realment. I ara ha canviat tot molt radicalment.
Sí, de fet, jo me n'he adonat que la gent ja no s'explica acudits. Que la gent fa... veus memes només.
Clar.
O sigui, que s'ha perdut l'art, per exemple, de fer un, bueno, un xiste, un acudit,
sí.
I tal, i ara tenim els memes de ha-ha-ha-ha, saps?
Sí.
Vull dir que tot és molt, molt més visual, ara.
Tot és visual, i a part és tot com molt... no hi ha aquell sentiment de grup, no? Tu,
no.
Tu quan trobes una cosa i li ensenyes al teu... O sigui, si sou 8 persones, tu li ensenyes a una persona,
sí.
No? Els altres 6 que estan fent, no? No se n'adonen de res, no pots treure el mòbil i ensenyar-lo de lluny. Això és molt com de... acabes molt tancat en tu mateix, no? Igual que te'n vas al lavabo i estàs passant reels d'Instagram,
sí.
I no acabes mai.
No,
i abans,
és infinit,
és que no acaba mai. Un llibre almenys te l'acabes, no?
No, i també crec que passa amb les generacions d'ara, que clar, des de la seva habitació poden comunicar-se amb tot el món.
Sí.
I en la nostra generació, per crear-te la teva personalitat, havies de sortir de casa, havies de sortir de l'habitació, t'havies de reunir a
sí.
un bar o a la benzinera, al pàrquing de la benzinera, no? I ara és com que a casa ja es poden comunicar amb tots, que no sé com ho foten, que estan amb el Discord, estan amb no sé què, estan amb l'altre, per crear-se la pròpia personalitat, no els hi fa falta sortir de les quatre parets de l'habitació. I això també els ha fet a tots, bueno, no sé si una mica més. Ara semblem una mica la Maruja Torres, rotllo.
És
mi època, d'on t'herenci, com muntar el bany.
Jo penso també, no? Jo me'n recordo quan va sortir el Nevermind de Nirvana, jo li posava al meu pare, això és una merda, això, escolta Led Zeppelin, perquè això és una merda, no sé què. I quan el meu fill apareix un dia i escolta la nova de Bad Bunny, jo li deia, això és una merda, llavors em veia reflectit a mi, i llavors penso, a veure un moment, és el mateix o no? És el mateix, i ho analitzo i penso, no és el mateix. Però, en el sentit de les xarxes, sí que és la primera vegada de la història de la humanitat que passa això que dius, que per relacionar-te no has de sortir de casa teva. Durant tota la història de la humanitat hem hagut de sortir, ens hem hagut de relacionar. I ara, de cop i volta, estem en un punt de l'evolució que no cal, que estem tancats, que estem absolutament enganxats a una cosa que és una droga absolutament brutal, que enganxa més que res que jo hagi vist, i crec que ho he tastat tot, però... les cares dels nens quan estan mirant allò és una cosa que jo no havia vist mai.
Parlant de drogues i de música, en el disc que vas fer amb Caritat Humana, hi parlaves desacomplexadament de drogues en aquell disc. És una cosa que en aquell moment no era, bueno, no fa tants anys, però no era molt habitual en les bandes d'aquí, de Catalunya. Parlar de coca, parlar d'alcohol... Ara potser sí que es dona més, sobretot en l'urban català. Parlen molt de porros.
Sí.
Oi?
Sí, són
molt porrents.
Sí. És veritat, parlen molt.
Tot el dia estan amb el tema del porro, fumant, no sé què.
Sí, parlen molts de porros.
Són més porreros que nosaltres.
Sí.
Jo crec que ha baixat el consum d'alcohol i d'altres drogues i sí que ha pujat el consum de cannabis.
Sí, és veritat. Jo pensava que aniria per un altre camí, però recordo en un concert també en el Festival Acústic a Figueres. Jo tocava i just darrere actuava la Batgirl, quan encara no era del tot superconeguda, i recordo haver entrat al camerino i tenia un porro demencialment gran, com jo no m'he liat en tota la meva vida, perquè és una cosa que ara desafien les lleis de l'arquitectura. Nosaltres fèiem coses molt més discretes. Allò era bestial, no sé qui li havia liat, si era ell amb aquelles ungles, em trega el barret... I una ampolla de White Label a l'altra mà, i vaig pensar, però qui és aquesta tia? I anava, i amb unes xancles de piscina. I vaig pensar, vaya jefa, increïble, no? No el coneixia, jo la vaig guiar en aquella època. I sí, va pujar, va enxufar l'autotune, que per ser el seu tècnic de so li havien caducat els plugins i va haver de descarregar-se'ls una altra vegada, em va fer molta gràcia allò. Però sí, i recordo també les lletres també eren molt de porros i de coses, i està bé. Suposo que la droga en la música, no en sóc un expert, però va per cicles, i hi ha una època de la música que és més porros i... Cerveces i porros, era de S.A. aquesta cançó, crec que no me'n recordo. I una altra època només de cocaïna, una altra època... Bueno, va per... Crec que no sé si va per cicles, les drogues que consumeixen.
Vas viure l'època de l'electrònica a Barcelona? T'hi vas moure pel Nitza?
Sí.
Estem parlant de finals dels 90, principis dels 2000, amb el Sideral...
Aquella època, a més, anàvem gent d'Osona, que eren tots autèntics drogadictes, de droga sintètica, i sí que vaig moure'm per allà, algunes discoteques molt xungues, anant sempre al Sonar, perquè en aquella època ja tenia el passe de premsa i anava tots els dies al Sonar, dia i nit, era increïble. I clar, per aguantar
allò... Quin mèrit, eh?
Molt de mèrit, però bueno, clar, és mèrit dels estimulants.
En els darrers anys, Jair, ja com a adult... Ja ho som, no? Adults. Sí.
S'espero. Sí. Bueno, algú va dir que l'adolescència dels homes acaba als 42. O sigui que jo fa no gaire que sóc adult.
Bueno.
Les dones és abans. L'adolescència acaba als 20 o així.
Bueno.
No sé.
La meva s'ha allargat també, eh? Però bueno, com ha sigut ara d'adult la teva manera de veure alcohol? Com t'hi has relacionat? De manera més social, a casa...
Ja d'adult m'ha agradat molt el vi, sempre. M'ha agradat el beure d'una manera... Jo crec que el vi és una beguda molt interessant, m'agrada. Crec que podré tornar a beure algun dia vi, m'interessaria, perquè m'agrada. Moderació és una cosa sensacional. No he parat mai de beure cervesa. A més, he treballat molt a casa, sempre, i llavors treballar sol a casa vol dir beure tot el dia, sense parar. Amb la qual cosa ja s'havia convertit en un hàbit. I quan algú es converteix en un hàbit, que necessites anar a la nevera a agafar una cervesa, una altra, perquè si no pots. Vull dir, no ho sé, perquè tampoc he parlat amb molta gent, que sí que he parlat amb algun escriptor que necessita tenir l'ampolla de vi al costat i quan se l'acaba, doncs en comença una altra, no? I fins que ja no aguanta més i cau desmaiat a terra. A mi no m'ha passat això, però sí que era com molt habitual, ja et dic, jo no m'emborratxo, rarament m'emborratxo, almenys que jo sàpiga, i llavors puc relacionar-me amb la resta del món de manera normal.
Clar, tens molta tolerància, a mi també em passava això.
Ja, i és una merda.
Sí, bueno, i a més, a mi el que passa és que se m'escalfa el morro, vull dir que la gent allò que pot fer... Em faig una birra i me'n vaig cap a casa,
sí.
A mi em costava. Necessitava...
Ah, no, una birra i anar cap a casa, però això és una llegenda urbana, això no es pot fer, és impossible.
No, sí que hi ha gent que ho fa.
Ah, sí?
Sí, es veu que sí.
O sigui, aquesta gent que diu, va, una cervesa, això sí, és una patranya. O sigui, no pot ser. No fas una cervesa, en fas set.
No, hi ha gent que sí, Jair. Val. Jo crec que aquesta és la diferència, saps? Que
pues, doncs, felicitats.
Perquè, a més, jo recordo quan bevia, que ja fa 5 anys que ho he deixat, que si tenia un compromís important, mai quedava amb ningú el dia abans, perquè sabia que jo no podia prendre'm només una birra.
Clar, inclús clar.
Quan estava embarassada em deien... Home, si et pots prendre una copeta de vi, pensava, però m'he de prendre en quin sentit té, només prendre's una copeta de vi. No, ja no me'n ve cap.
No té cap sentit, però hem d'arribar a aquest punt. Hem d'arribar al punt d'una copeta de vi. Que bé, que
m'acusaria. Creus que ho aconseguirem?
No ho sé. Jo ara mateix no ho faré, perquè no podria. Però tinc esperances.
Sí, 80 anys, ja
arribarà.
Igual.
Sí,
sí, ja arribarà, sí. Ja arribarà. Ja hi...
A veure, abans... Yeah, recordo un anunci que hi havia que posaven als bars, era com un anunci de sanitat pública de l'època, i deu ser de l'any 30 i pico, no sé, o abans de la guerra o just després de la guerra, de beba vino en cada comida, beba una botella de 3/4 de litro en cada comida. Dic, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Anem forts, eh? El mèdico lo recomienda, hòstia.
Que ens podem pensar que anàvem molt forts nosaltres, Jair, però la gent s'ha drogat des de sempre aquí, eh? Vull dir, sí. Als 50s i 60s va haver-hi una pandèmia d'amfetamines a l'estat espanyol brutal. Bueno, que se'ls venien a les farmàcies.
Sí.
De fet, el turisme que venia... a Catalunya, a la Costa Brava, venien també per comprar amfetamines i revendre-les als seus països d'origen. Va ser heavy. Aquí es venien les amfetamines lliurement. Tothom estava enganxat. La gent es prenia les amfetes com que es pren la Casitos.
És veritat. Hi havia un medicament precisament per nens amb TDA que es deia Katovid, crec.
Home, Katovid ens el prenien per estudiar.
Katovid. Portava amfeta pura.
Sí, tant.
Crec.
Sí. El compràvem, jo recordo prendre amb Katovid. Sí, no hi havia cap problema. Anaves amb unes
pupil·les.
Sí, sí.
Bueno, era impressionant.
Jo recordo anar a selectivitat de Katovid. Sí. Sí, imagina't. Dit això, Jair, abans t'he preguntat quina va ser la primera vegada que vas tastar l'alcohol. No sé si recordes l'última vegada que el vas tastar.
Sí, va ser a les festes d'Olot de fa un any i pico, de... O sigui, 2023, festes d'altura, d'Olot, vaig veure un gin tònic esgarrifós, molt dolent, preparat allà en una barra xunga, amb un got de tubo de plàstic. És que, clar, és que te fan d'avorrir el cor. I me'l vaig demanar i mentre me'l bevia pensava... No m'està agradant gens, no l'estic gaudint. El tinc perquè ja és una època que quan tu vas de festa ja et queda la mà com un Playmobil i ja saps que has de tenir-hi alguna cosa allà, no saps què fer amb les mans, no? I vaig pensar, ostres, crec que ho deixaré, crec que no ho veuré més. I ja havia anat progressivament deixant com una mica l'alcohol fort, ja et dic, només bevia cervesa, una mica de vi de tant en tant, i això si sortia o venia de gust o alguna cosa, sí que demanava una mica de... o whisky. Havia begut whisky sol últimament, m'havia aficionat, vaig tenir una època que m'agradava el whisky, i tenia un col·lega que en sabia molt, i bueno, aquelles coses que fan. S'ha apuntat a un curs de cata de whisky... Has de tirar una mica d'aigua i no sé què m'expliques, tio. No sé res, jo, de whisky. I aquell dia, vaig dir, mira, li vaig dir a la meva parella, li vaig dir a la Neus, i dic, em sembla que no beuré alcohol, deixaré l'alcohol, així, de moment, a veure què passa. No?
Perquè no ho havies intentat abans, eh?
No, o sigui recordo que alguna vegada el meu metge sí que m'havia dit, ostres... cuidado, perquè... Sí,
tens
que...
les transaminases altes, no?
Tens molt altes, i a més sempre he tingut el pàncreas com una mica cascat, que primera perquè bevia molt de cafè, molt, molt, molt de cafè, que això sí que vaig haver de deixar una mica, perquè bevia molt de cafè de màquina.
Bueno, ara te n'has demanat un, eh?
Sí, ja, però bueno...
I llarg, m'has dit.
Sí, i quan tinc ràdio me'n venc cinc, no?
Però,
però entre setmana intento no beure massa, o beure d'aquest soluble, no? Que això no té res. I li vaig dir, mira, a la Neus li vaig dir, ostres, deixaré, a veure què passa, no? No ho veuré, no... I a veure, i anar fent. I a poc a poc vaig veure que me'n sortia, a més va ser el setembre, i vaig pensar, bé, perquè això no ho puc fer a l'estiu, perquè sé
ara
que a l'estiu
canya,
és impossible.
Calor.
En canvi, estava molt calculat, setembre, octubre, novembre, desembre, i quan arribi l'estiu tornaré a beure, segurament, perquè m'agafarà d'allò, i quan faci calor voldré seure, perquè tota la vida he fet anar a la platja, a més, he estiuejat sempre a costa, i llavors és matemàtic. Què ha passat? Que es va juntar també que vaig deixar d'estiuejar a la costa, vaig canviar la costa per la muntanya, i llavors era tot molt més senzill, i tot ha sigut un camí molt planer i molt senzill per no tornar a beure. Tot i que ho trobo a faltar. I a vegades veig algú bevent una cervesa i dic, jo també em beuria una.
Sense ajuda, eh, Jair? Ni psicològica, ni res,
no.
Ni anar a grups de teràpia... Ni...
No, tenir algú a casa que no beu ni ha begut mai alcohol
és... Això ajuda,
això ajuda. És
heavy, eh? Que la Neus no ha begut mai... Així
és que... No, però és que...
Hi ha gent que no beu.
Hi ha gent que no beu. Òscar Dalmau no beu.
No beu, i Pau Vallvé tampoc.
Pau Vallvé tampoc, eh? I mira que... Ho diries que veu. Quan s'escoltes alguna cançó seva, dius, aquest tio ha d'anar begut en algun moment. Sí, sí que és veritat. En Peyu no veu, tampoc.
Tampoc veu en
Peyu,
eh?
No. I no, el de la Neus és molt fort. No t'has tant mai l'alcohol ni el cafè. És molt fort. O sigui, intentant enganxar-la a algú, no? A les infusions, encara que sigui, no?
Quins canvis has notat, Jair?
Ho he notat fent esport. Havia anat... Bevia i anava a córrer igualment, i ara vaig a córrer. Es nota un canvi físic, de que no et canses tant, això és evidentíssim, i respires millor. I vaig notar que em costava escriure sense tenir alcohol a l'abast. Va ser el principi, ho notava, perquè era una cosa com matemàtica, que m'agafava una beguda i anava a escriure i tot anava bé. I llavors notava com unes... No sé si dir-li ansietat, però segurament sí que era ansietat i nerviosisme a l'hora d'escriure, que ho he anat superant. Em vaig beure 200 litres d'aigua amb gas el primer mes de no beure alcohol. Això sí que ho vaig fer.
Més quasi, dolç,
quasi
segurament,
moro.
També. Més dolç?
Sí.
Sí, oi?
Sí. Sí, és veritat. És veritat. Ostres, i tant, eh? No havia parat a pensar. Però sí, i tant. I ja està més... crec que faig més bons càlculs i prenc millors decisions, en general.
Això és el xulo, que ens n'hem adonat ràpid, saps? Que dius, ups,
sí.
Igual ara ja no toca beure,
sí,
saps?
Sí.
A mi el meu va ser així, va... Igual no, ara no, ja no m'està sentant tan bé l'alcohol com em sentava quan era jove. A mi és que feia pujades i després l'endemà tenia una depre de colló de mico.
Ja.
Jo les ressaques eren terribles i vaig dir que hi ha alguna cosa que està... que ja no està funcionant.
A mi, jo recordo una vegada, i és, espero que hagi prescrit ja, però vaig a agafar el cotxe molt borratxo. Era per fer un trajecte molt curt, però anava molt, molt borratxo. I em van parar els Mossos, evidentment. On va vostè? Pari aquí un moment. Bufi, vaig bufar, vaig donar... O sigui, el límit era 0,25, vaig donar 0,24, però jo anava borratxíssim. I em van demanar alguns papers que no portava i era incapaç de trobar en aquell estat on estava, on em trobava. I, d'acord, doncs, com que no té el, no sé si l'assegurança o el que sigui, vaig posar-li una multa. Se'm van posar una multa i em vaig quedar adormit. Em vaig quedar adormit sobre el volant, directament. I va picar la finestra, me'n recordo, i que sóc la gent que li he posat una multa, que no sé què, vale, d'acord, ja pot marxar. I em va deixar marxar. No, o sigui, no podia ni caminar, jo, i vaig marxar com vaig poder. I recordo que el dia següent vaig pensar, o sigui, no t'has matat de miracle, no has atropellat a ningú, quina sort, no ho tornis a fer mai més. I recordo que vaig pensar molt seriosament. No em va passar pel cap deixar de beure alcohol, però sí el... Ostres, no ho tornis a fer, això, mai més, perquè estàs de xiripa, t'has salvat.
I el dia que Catalunya sigui independent, no sí? Obrirem una ampolla de cava?
Sí, sí.
Ai, aquell dia sí, no?
Segurament sí. Aquell dia està justificat. Seria una de les poques coses que ho justificarien, o la única, perquè seria una cosa tan surrealista que dius, bueno, mira, una copa de cava i ja està.
Jair, què és el que et fa llevar cada dia esperançat i amb ganes de viure? Per acabar.
És molt divertida i emocionant, la vida, penso. Ostres, cada dia, a veure, que sonarà molt hippie això, però... Pensava el mateix quan bevia, quan em drogava, quan era hippie, quan era heavy o quan era el que sigui. Però és molt emocionant el dia a dia. Cada dia és una aventura diferent i sempre penso, ostres, a veure què passa avui. Perquè sempre passa alguna desgràcia, alguna cosa divertida, algú que et don material. Jo visc de... Em dedico a escriure o a parlar del que passa. I sempre passa alguna cosa. Sempre passa alguna cosa divertida. I m'emociona. M'emociona viure aquesta vida.
Gràcies, Jair. Que vagi molt bé.
A tu.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.